Sí, no, efectivament, però també jo crec que és això, no, el que tu deies, al final és la presa de consciència de que en la vida, en el treball, en la vida laboral, no només importa la qüestió salarial, sinó també importa la qüestió de la flexibilitat i del temps de treball. Per què? Doncs perquè pràcticament per a tot necessitem temps, no? Vivim un moment on la manca de temps s'ha convertit com en una nova mena de precarietat, no? Al final, quan, no sé, doncs volem apuntar-nos a qualsevol cosa, anar al teatre, etcètera, sempre és no tenim temps, no? No tenim temps permanentment, no tenim temps per a fer-nos el dinar, no tenim temps per anar al teatre, no tenim temps per a aixinar la nostra parella, etc. No? Per tant, jo crec que aquesta realització, no, de que el temps és un dret important, no? Jo crec que en el futur en parlarem molt d'aquest dret al temps, perquè sense el dret al temps no hi ha democràcia, no hi ha vida en general. No? Jo crec que aquesta adonar-se'n d'això és el que està també fent canviar aquesta realitat. També perquè en molts sectors, doncs, ja dic, per exemple, el sector tecnològic és un paradigma de, diguem, d'on estan funcionant aquest tipus de mesures, doncs precisament els salaris ja no són un element diferenciador i moltes vegades la gent preferís anar a una empresa on estiga feliç, com dèiem al principi, que a una empresa on no ho estiga i on no tinga possibilitats de flexibilitat, però cobre molt, no? Per tant, efectivament, això és un fenomen que estem veient, sobretot als Estats Units, i que jo crec que sí, a menor escala, sí que estem també percibint, en certa manera, aquest canvi de la manera d'aproximar-se al mercat laboral, sobretot entre la població més jove.
Veurem tot plegat el que acaba comportant. Aquesta és, en realitat, una realitat que s'està imposant en molts països del nostre entorn. El Regne Unit va posar en marxa el mes de juny aquesta prova pilot també, amb diverses empreses, fins a 3.300 treballadors. Alemanya ha aplicat mesures semblants. Bèlgica també ja va plantejar fa uns mesos, aquí en vam parlar, de fet, de treballar, fer les 40 hores igual, era un model una mica diferent, fer les 40 hores d'igual, però treballar en 4 dies, no? És a dir, el que feien al final era compactar. França ja fa molt de temps que va fer la reducció de les 35 hores setmanals, i per tant en aquest sentit ho tindria una miqueta més senzill. I aquí a Espanya ara, a banda de que el govern espanyol està treballant en mesures per intentar aplicar-ho, també s'han posat en marxa algunes proves pilot com aquesta al País Valencià. Avui n'hem volgut parlar amb en Joan Sánchez, que és professor a la Universitat de la Matèria, ha escrit el llibre 4 dies, treballar menys per viure en un món millor, i avui ens ha acompanyat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. En Joan Sánchez, que és economista, especialitzat en polítiques públiques, treball i territori, i llicenciat en Economia i màster en Política Econòmica i Economia Pública per la Universitat de València. Ha estat un autèntic plaer poder-lo escoltar avui al matí aquí a Ràdio Estel. Va, que en seguirem parlant, de l'economia i del mercat laboral. Jo no pensava... Us imagineu treballar 4 dies en lloc de 5 després de tants i tants anys? Avui en parlarem en temps de tertúlia amb la Jèssica Mouzo, amb en Joan Serra i amb en Sergi de Maia. Ho farem després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Maine t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmaine.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es. Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Sergi de Maia, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, molt
ben
bé.
Ben tornat al programa. Jessica Mouzo.
Hola, què tal?
Bon dia, com anem? Joan Serra, bon dia.
Molt bon dia.
Us imagineu treballar en 4 dies per setmana o no?
Home, i tant, no?
A mi em semblaria una bona decisió.
És gratis, no? Imaginar, sí, sí, sí. I fàcil.
Ara, mira, ara m'ho has provocat.
Que felicitat.
Sí, em semblaria una bona decisió. No sé si la nostra feina amb la Jessica pot ser compatible, però home, hauria de ser, hauríem de caminar cap aquí.
Nadie és imprescindible. Podem fer-lo, Joan.
Totalment d'acord, totalment d'acord.
No tinc gaire clar que les vostres empreses estiguessin d'acord amb aquesta contundència i seguretat amb la qual us acabeu d'expressar, diguem-ne.
Però segurament els directius i els propietaris, els empresaris, també els agradaria poder, no?, reduir. O sigui, jo crec que en realitat aquesta vocació, aquesta voluntat de que no hem de viure per treballar, sinó que treballem per viure, i que per tant doncs, això ens ocupa un espai del nostre temps, però que segurament les coses, moltes, la majoria de les coses més importants de la nostra vida estan fora de la feina, doncs ho compartim tots i totes, eh? Una altra cosa és que, efectivament, aquesta nova organització, reorganització del temps, no sigui fàcil, però vaja, si partim d'aquest punt, que em sembla un bon punt de partida, eh? De dir, oi que estem tots d'acord en que ens agradaria gaudir més del nostre temps lliure? Doncs a partir d'aquí jo crec que podem trobar mesures per reorganitzar.
Va, fixa't, ara quan parlàvem amb el professor Sánchez, hi ha una qüestió que plantejava, que a mi em sembla molt interessant, no?, que és que segurament és una de les màximes demostracions, diguem-ne, que la relació que el treballador té amb la seva pròpia feina i la pròpia empresa està començant a canviar, no? Quan ell deia, segurament, per exemple, aquesta mesura pot fer que hi hagi molts treballadors que decideixin que no volen canviar d'empresa, per exemple, no? Mm-hmm. Quan aquesta és una cosa que tradicionalment segurament es feia únic i exclusivament en base a un paràmetre que és amb millores el sou o no millores el sou, per exemple. Uh-huh. I és un canvi de paradigma bastant important.
Sí, efectivament. De fet, això s'ha estudiat fins i tot des del punt de vista de la ciència política. No? Com, això sí, els treballadors habitualment millor qualificats, no? Que tenien més formació i un nivell adquisitiu doncs ja més còmode, no concentraven les seves aspiracions en guanyar més, que és una cosa molt dels nostres pares, dels nostres avis, en un altre context, evidentment, molt més dur i precari, sinó en guanyar temps, en guanyar temps de vida, en dir, no, miri, jo tinc dos casos personals, el meu germà i la meva cunyada, que després d'anys de feines, de força responsabilitat, no?, ara estan fent un canvi de rumb en la seva vida, que bueno, han deixat la seva feina, no?, han canviat radicalment, amb l'objectiu de guanyar menys diners, bueno, assumint que guanyaran menys diners, però amb l'objectiu de tenir més temps per la seva família, per altres activitats. Perquè al cap i a la fi això té un valor essencial en ell mateix, que la precarietat vital ens havia fet oblidar. No? Jo crec que aquí també és la perversió del sistema, que aquesta lògica de l'explotació i de l'autoexplotació és el que ens manté dependents d'un salari per arribar a final de mes i ens fa oblidar que en realitat també a la vida doncs, hi ha més coses, no? Jo crec que això és també essencial reivindicar-ho, salaris dignes per també després poder gaudir de tot l'altre àmbit de coses que necessitem i que realment fan que la vida valgui la pena, diguem-ne, no?
Sí, es que yo creo que es una cuestión generacional, básicamente, que las generaciones de ahora, por el tipo de vida que hemos tenido, cómo hemos crecido, quizás con no tantos problemas, ¿no?, económicos como nuestros padres o nuestros abuelos, le damos muchísima importancia a la calidad de vida, a estar bien, cómodos, o sea, que hay vida más allá del trabajo. Luego habrá, evidentemente, excepciones, gente que considere su trabajo lo más importante y que decida dedicarle 24 horas, 7 días a la semana, que me parece estupendo. Pero yo creo que hay un cambio de mentalidad, y con la pandemia creo que se ha sumado más gente a esto, porque es como que de repente hubo un terremoto en tu vida, todo tu sistema, todo tu mundo se puso en cuestión y tú te has replanteado qué era lo más importante para ti. Igual que hay gente que se ha mudado a vivir al campo porque ha decidido que la ciudad no le interesa o ya no le sirve, no quiere vivir 30 metros cuadrados por 1.000 euros al mes, pues con el trabajo ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que por ejemplo, en la pandemia hemos descubierto que perdemos mucho tiempo en los traslados, ¿no? Que la presencialidad quizás no era tan importante o que no había presencialidad de calidad. Es decir, que pasábamos mucho tiempo calentando la silla en la oficina y tampoco servía para nada. No sé, o sea, a mí me parece, como comentábamos antes, lo de la jornada de 4 días me parece estupendo. Ahora bien, que eso no repercuta evidentemente en los sueldos, porque el mercado no va a reducir los costes de la vida, entonces...
Bueno, però fixa't, la reflexió que feia el professor Sánchez, que anava en aquesta lista, i jo crec que no és tant que repercuteixi en els sous, en podem parlar, perquè, per exemple, les empreses que ho estan fent
com
Telefònica, està repercutint. També és
veritat
també és veritat que són empreses, diguem-ne, i els que s'hi estan acollint, que acostumen a tenir uns salaris alts, per entendre'ns, i que, per tant, acaben fent una avaluació i dir, mira, bueno, si perdé una miqueta menys, però...
L'ordre de prioritats.
La meva vida, diguem-ne, seguirà mantenint un estàndard i, per tant, puc treballar menys. Però canvia molt amb els joves. És a dir, joves, diguem-ne, que els estan oferint un salari baix i que diuen, bueno, mira, ja no tinc cap esperança de que el salari pugui pujar més, però com a mínim, si per aquest salari en lloc de 5 dies en són 4, en guanyo un.
Sí, jo estic d'acord amb això que deia la Jèssica, de que hi ha una mirada generacional diferent en tot plegat. Crec que la nostra generació, no? per triar-ne una, no? La nostra generació ha après o ha crescut valorant l'oci, que és una, almenys pel que fa a la meva edat, és una cosa que en l'anterior generació, la generació dels nostres pares, doncs era molt difícil. Per què? Perquè la vida estava enfocada d'una altra manera, perquè potser l'oci no tenia aquest pes, no?, tan vital en la vida dels nostres pares, i també segurament perquè era una època en què s'intentaven millorar condicions, és a dir, que la principal prioritat era el progrés, no? Jo crec que nosaltres, la nostra generació, ha crescut en una altra realitat, que és la de valorar l'oci. L'oci com a qualitat de vida, no? També jo crec que això incideix també en la mirada sobre la jornada laboral, que té múltiples beneficis, no? Si ens mirem només els que afecten directament a la salut personal, doncs mira, una salut emocional i física segurament molt diferent, una capacitat de conciliació molt diferent, i fins i tot, si ho vols mirar en termes econòmics, unes probabilitats de que hi hagi més espai per al consum. És a dir, si tu tens més temps lliure, tens més capacitat per consumir, no consumir de forma material, sinó consumir, per exemple, de forma cultural, no? En les teves relacions socials, i això segur que també té una incidència o un impacte en l'economia. I jo crec que hi ha una qüestió que gairebé ho fa imparable, que és la suma de noves tecnologies més canvi de model cultural. I això per força ha de tenir un impacte en els hàbits laborals, no? Jo crec que la suma de factors ens porten a crear una equació que ens condueix a valorar aquest canvi, no?, en la jornada de 4 dies. És veritat que la realitat laboral d'aquest país té moltes desigualtats, no? Jo penso, per exemple, en una qüestió tan senzilla com un país de pimes. I a Catalunya, en la petita i mitjana empresa, 6 de cada 10 tenen un o dos treballadors. Bé, a vegades aplicar aquests canvis en realitats que són molt diferents de les professions liberals és complicat. I una altra cosa que des del meu punt de vista és imprescindible. Molt a favor de plantejar el debat dels 4 dies, de jornada laboral de 4 dies, comencem també per als salaris dignes. perquè a mi em sembla que una cosa ha d'anar lligada a l'altra, perquè és molt difícil, segurament, com deia, no?, l'entrevistat, hi ha un camí de gent, no?, que està disposada a tenir més espai lliure, encara que els sous no siguin els més adequats, però si no obres la carpeta dels salaris dignes...
Però hi ha una realitat, vull dir que moltes empreses estan veient que alguna vegada ho he parlat aquí a la tertúlia, que la manera com els joves entren al mercat laboral no té res a veure amb els treballadors convencionals. Hi ha moltes empreses que no entenen que hi ha treballadors joves, els quals cobren poc i exigint-los molt, pleguen, perquè les empreses estaven acostumades a que quan algú començava li pagaven poc i exigien molt, i aquella persona estava allà a roda donant-ho tot amb l'esperança que un dia...
Per progressar, no?
Progressaria. I els joves d'avui resulta que foten el camp de les feines.
Sí.
I que mesures com aquesta estan intentant retenir part d'aquests joves, que els diran, bueno, doncs potser el teu horitzó mensual no millorarà, però guanyaràs l'oci.
Hacer más atractivo, bueno, ¿no?, el trabajo, perdón.
També diré que, per això us deia abans, que és un risc perquè pot tendir a precaritzar, diguem-ne, el mercat laboral, diguem-ne.
A veure, i que a mi em sembla una bona notícia. És a dir, des del punt de vista de que els joves diguin, no?, com ara aquests dies passats, no?, arrel de la reforma laboral, etc., doncs es posava manifest certs sectors econòmics que es posaven la massa al cap perquè ara hi ha gent que no vol treballar 10 hores al dia durant 6 o 7 dies a la setmana. Dius, bueno, menys mal, diguem-ne. Això és una prova de que igual la reforma laboral ha servit pel que pretenia, o almenys en part, que és per empoderar a una part dels treballadors més precaris i que tinguin més capacitat precisament per defensar la dignitat de la seva feina i de les seves condicions laborals. Jo crec que això és una dada positiva. Jo crec que no és tant... Quan el Joan ha parlat de que les generacions més joves potser valoren més l'oci, no només l'oci, jo diria que valoren més les qüestions no estrictament materialistes, en les que igual es van educar generacions precedents, evidentment. I això també pot ser bo. És a dir, si valoren altres aspectes en la vida i que això tingui també una consideració a l'hora de definir un lloc de treball, jo crec que és positiu. Ara bé, i lligant amb el que ara apuntàveu, segurament això no caurà de manera natural, diguem-ne. És cert que hi ha certes dinàmiques que poden empènyer cap aquí, les noves tecnologies, etcètera, bueno, unes certes preferències de la gent jove, però això pot dibuixar escenaris diferents. Pot dibuixar un escenari, com apuntàveu, de precarietat, de sous baixos, no?, de temps parcial, però amb dificultats per tirar endavant, una cosa que tu no decideixes, que en realitat està restant autonomia i capacitat de negociació. O pot fer-ho en un altre escenari. I aquesta diferència pot fer-ho en un escenari, doncs això, de reducció, intentant mantenir salaris, no?, amb una major benestar, diguem, a feina i a la casa, no? Ara, això de què dependrà? Dependrà de quina sigui, com sempre, la intervenció pública, quina sigui la legislació, quina capacitat i voluntat tinguin les institucions d'agafar les regnes, diguem, d'aquest procés i de dirigir-lo en un sentit o en un altre. Com ha passat al llarg de la història? Al cap i a la fi, la reducció de la jornada laboral no és pas nova. Es va començar al segle XIX amb la revolució industrial treballant 16 hores al dia. O simplement totes les que aguantés el cos. I progressivament es va anar intervenint perquè allò quedés en 10, perquè els nens no treballessin, perquè finalment doncs fossin 8 fa 100 anys d'això, no? Per tant, igual ja seria hora que reviséssim també aquest horari, i per tant, si això es fa amb una intervenció pública que intenti doncs que no es quedi ningú pel camí, tampoc les pimes, efectivament, que es faci de manera progressiva, però que es faci també buscant aquesta qualitat i dignitat a la feina, doncs es pot donar un escenari més positiu.
És que sense la intervenció pública no passarà.
No passarà.
És que no passarà, segur.
És que, además, es que se supone puede generar muchas desigualdades, porque al final los que tienen más margen de maniobra siempre van a ser las grandes empresas, que evidentemente quieren retener talento y hacer más atractivos los puestos de trabajo cuando tenemos un éxodo de profesionales y de gente muy formada en España. Ahora bien, ¿qué pasa con las pymes? Que no tienen ese margen de maniobra para actuar, y es donde más riesgo hay, evidentemente, de que se produzca esa desigualdad también en términos salariales, ¿no? Esa precarización. Estoy de acuerdo con vosotros, sin la intervención de pública, sin una legislación que controle un poco cómo se va a hacer, si es que se hace.
Bueno, y la realidad del mercado, también. Es a dir, no sé fins a quin punt l'economia espanyola i la catalana també, que està ja no tant per les pimes com per l'orientació molt clara portada cap al sector serveis, Fa molt difícil, imagina't. És a dir, per exemple, de què hem estat parlant els darrers 10 dies? De que no hi ha ningú que vulgui ser cambrer a Catalunya.
És el que em referia, sí.
Per què la gent està dient aquests dies que no volen ser cambrers? Perquè estan farts de treballar amb torns de 14 hores cada dia, sense tenir vacances, empalmar 4 mesos...
Però això pot ser una alternativa.
Sí, no, no, però em refereixo que és molt difícil de... Segurament és molt fàcil... Ara faré una botada. No, és molt fàcil que Telefònica s'adapti, diguem-ne, no? A treballar 4 dies per setmana en lloc de 5. És molt complicat, per posar-ho al mateix nivell que una cadena d'hotels... per entendre'ns, que una cadena d'hotels adapti la jornada de 4 dies laborals al seu personal, per exemple.
Sí, per això és important, perdona.
Per no situar, diguem-ne, una pime i Telefònica, diguem-ne allò, dues grans empreses, no? Doncs una multinacional dels hotels, per entendre'ns, i Telefònica segurament no ho tenen igual per tirar endavant una mesura d'aquestes característiques.
Sí, no, jo com em referia a les pime, el que apuntava és tenir en compte la realitat del mercat laboral del nostre país. Una realitat és que hi ha moltes pimes, una altra realitat és que hi ha un pes molt important del sector serveis, no? Que és, fins i tot, si voleu, molt estacional, segurament cada cop menys, però encara molt, molt estacional, no? I per força, aquesta intervenció pública ha d'actuar en una qüestió que és el canvi de cultura laboral. És a dir, que hi ha una sèrie d'elements que jo crec que ens hi condueixen. Abans em referia a la tecnologia, però hi ha d'haver aquests incentius públics que ajudin a intentar esquerdar, si voleu, una cultura laboral imperant fins ara, no?
I després que hi ha una altra cosa. Ara ho té més fàcil Telefònica, entre altres coses, perquè precisament depèn de la voluntat i la capacitat de que tal empresa sigui més o menys sensible o li quadrin més els números. En realitat, en aquestes pimes, moltes vegades el que els hi frena és dir, oi, si jo ho aplico i la del costat no, tindrà un avantatge competitiu. Quan això precisament es fa des de l'impuls públic, per tant, amb una legislació que afecta a tothom per igual, com ha passat amb la reforma laboral, és a dir, semblava que venia la debacle per a certs sectors i tenim, no?, plena ocupació a hotels, tenim plena ocupació, no?, és a dir, negoci hi ha, i quan això, diguem, s'homogeneïtza des d'un punt de vista públic, des del punt de vista de la legislació, és més fàcil perquè no hi ha un avantatge competitiu de l'empresa del costat que ho aplica i tu no, no? Això per començar. I després perquè, en realitat, ja no és només una perspectiva, diguem, des del punt de vista social, no?, de la classe treballadora. És que, ho apuntava també el mateix Joan Sánchez, les mateixes escoles de negoci fa molts anys que venen parlant sobre la importància de que la gent estigui motivada, de que arribi contenta a la feina, de que estigui implicada i com això millora la productivitat. I això es contrasta després amb una realitat laboral que era totalment la contrària, que era, no, al contrari. No? I sobretot en aquest país, fer moltes hores, estar allà escalfant la cadira, deixar-te les banyes, no? I aquestes imatges a vegades tan còmiques, no? D'una motivació com si fos, doncs, jo què sé, un equip de futbol. Total, que aquest contrast en realitat posa de manifest que la cultura empresarial més avançada sap, perquè hi ha evidències, que unes bones condicions laborals i una implicació amb la feina que et garanteixi també una bona qualitat de vida fora et fa més productiu. I això afavoreix també o beneficia també a la mateixa empresa.
Sí, però fixa't, quan la Jessica ens parlava del teletreball va arribar, diguem-ne, per imposició i perquè és el que hi havia, però les empreses no veien clar ni enviar la cadira de feina als treballadors a casa i s'encaixaven. No tenien clar si la gent treballaria o no treballaria.
Sí,
en quan es va acabar, perquè mai es va recomanar sempre el teletreball, en quan el govern va dir ja no el recomano, les empreses van cridar files a tothom, totes, pràcticament totes, a tornar a treballar.
Sí.
Quan es va permetre que els treballadors agafessin la baixa amb l'última onada d'Omicron, què van fer les patronals? Bueno, això els treballadors començaran a agafar...
Però, en canvi, els resultats de productivitat han estat dolents, aquesta pandèmia.
No, si no ho dic pel resultat. Dic que tenim un model empresarial en aquest país que té bastanta tendència a posar en dubte
antic
la resposta del treballador, en general, diguem-ne.
Antic. Exacto, sí, sí.
Bueno, y miedo siempre a los cambios, ¿no? Claro. Que luego también tú decías, bueno, es que a lo mejor el mercado laboral no es propicio. Bueno, es que nunca va a ser el momento de abrir este debate. Es que si te pones así, siempre va a pasar algo que
No por propicio, ¿eh? O sea, no porque sigui el moment bo o dolent, sino porque el model sigui assumible o no, ¿saps?
Claro, lo que pasa es que también es verdad que estamos hablando ahora todo el rato de las pymes, y en este cambio generacional también va a influir a las pymes. Es decir, las pymes en algún momento van a dejar de estar gestionadas por un señor de 50 años para empezar a ser gestionadas por sus hijos, por ejemplo, que también piensan como nuestra generación, que de repente se han dado cuenta de la importancia de la salud mental y de cómo la salud mental o la mala salud mental influye en el trabajo. Es decir, y van a querer también hacer cambios, primero para ellos mismos, porque igual tampoco ellos están dispuestos a dedicarle a su empresa, me lo meto, 16 horas o tener el móvil encendido todo el rato, y empiezan a delegar, a gestionar mejor los tiempos. No sé, yo lo veo en mi entorno, en amigos que sí que son autónomos y que tienen empresas propias, que no gestionan la empresa igual que gestionaría mis padres, por ejemplo, ¿no?
Totalment d'acord. Sí, sí, i això és veritat que s'està començant a produir en les pimes. Mira, el meu germà té una petita empresa i ha canviat els horaris laborals, perquè entenia que una jornada tan extensiva, encara que fos de servei a empreses, era transformable, i que els horaris d'una jornada es podien acabar molt més aviat a la tarda, perquè allò permetés doncs atendre la conciliació familiar o fins i tot tenir espai per l'oci. Jo crec que en això és veritat que les pimes, en aquest canvi generacional, s'està produint, però encara no hi ha les condicions per fer-ho. I llavors jo crec que les mesures que prenem haurien de ser coherents en tot plegat. En aquesta ciutat tornem a obrir de dilluns a diumenge les botigues. Sí. És a dir, estem dient que volem passar a 4 dies de jornada laboral, i en aquesta ciutat, Barcelona, que és un aparador mundial, obrim de dilluns a diumenge els comerços. Sabeu què representa això per als comerços petits?
I a Madrid, és un infern. I a Madrid encara està més liberalitzat.
Per descomptat, no, és que... Jo crec que ja no cal ni que en parlem, no, de Madrid. Sí. Ja sabem quina realitat és, però vull dir que aquesta és la realitat. És a dir, a veure, jo crec que la formació política que ha lluitat més per les 4 hores a l'estat espanyol és Més País, d'Íñigo Errejón. Uh-huh. És qui més clarament ha dit al Congrés dels Diputats que es pot anar en aquest camí. Una formació que podria ser germana, que està al govern de la ciutat, governant amb el PSC, ha validat una obertura dels comerços de dilluns a diumenge. Siguem coherents. És a dir, si volem tendir cap aquí, jo crec que el sentit comú ens porta cap aquí, apliquem totes les mesures des de les administracions que ens condueixin aquí.
Veurem tot això en què acaba quedant. N'hem parlat amb en Joan Sanchis, que, a banda de ser professor d'Economia a la Universitat de València i dedicar-s'hi, va escriure en un llibre molt interessant i molt eloquent en el títol, 4 dies, treballa menys per viure en un món millor. No? I aquest és l'objectiu. I jo crec que és més important. Aquesta és la conclusió a la qual arriben tots els països que ho apliquen. Perquè això al final també a vegades dius, bueno, ara tampoc provarem una cosa estranya, no. Una cosa estranya no, ja s'ha provat. No només aquí, vull dir que s'ha provat a diversos llocs, i quan s'ha fet una avaluació de quina és la conseqüència, normalment la conseqüència és, 1, que els treballadors ho valoren bé. Per tant, és una mesura que incentiva que els treballadors estiguin a gust amb la feina que fan i amb l'empresa a la qual treballen, i que, a més, acaba millorant la productivitat d'aquelles empreses. Mm-hmm. Clar, la pregunta és, i per què costarà tant per arribar? Doncs mira, perquè som com som. No, al final...
Al final és això, eh?
Sí, vull dir,
és
dir, però no caiguem en determinismes, tampoc, que també ens agraden molt, això de que si els del sud o els del nord... És a dir, que això són cultures que arrosseguem durant dècades, i tot el que arrossegues durant dècades, sigui el que sigui, no és fàcil de canviar mai, no? Però es pot canviar. I que en realitat aquí, per una banda, teníem l'estigma de ser molt ganduls, però resulta que després érem els que més hores fèiem de tota Europa, no? Per tant, jo crec que si som realistes, doncs no tenim res que ens dificulti, tenim una estructura econòmica particular que haurà de tenir en compte, però que si ho ha fet el Regne Unit, ho podem fer nosaltres, diguem-ne.
Escolta'm, fem una pausa per la publicitat i continuarem en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Hem de parlar d'aquesta investigació que Andorra ha obert o obrirà a Mariano Rajoy, a Cristóbal Montoro i a Jorge Fernández Díaz. I seria Operació Catalunya, però traspassant al país dels Pirineus. M'estic fent una pregunta molt fortament.
A veure.
Que és, si creieu que Rajoy hi anirà? Jo... És de les persones a qui més li vaig sentir dir que la justícia respecta s'acata. I si va, per tant, dedueixo que si el convoca una jutgessa,
La meva pregunta és, està obligat a anar a un judici a Andorra?
De ja moment, la resposta, tots els espanyols citats fins ara a Andorra en aquesta causa...
No hi han anat.
Un.
Pues això. Pues ja
un
ja
s'hi ha presentat. Ara, ara en parlem.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé. Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra. Les tardes de Ràdio Estel es diuen... Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Maine t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmaine.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es. Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Pere Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Avui és dimarts, és 14 de juny del 2022. Estem fent tertúlia al matí a Ràdio Estel amb la Jèssica Mouzo, amb el Joan Serra i amb el Sergi de Maia. Aquest matí, quan hem començat el programa, us explicàvem que ja ha obert aquesta investigació a Andorra, aquesta branca andorrana del que es coneix com a Operació Catalunya. A veure, la situació a aquesta hora vindria a ser que Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro tenen 15 dies per buscar-se un advocat. Si no es busquen un advocat, Andorra els designarà un advocat d'ofici perquè els porti la seva causa, bàsicament perquè la jutgessa que instrueix aquesta investigació a Andorra ha decidit investigar-los, allò que abans se'n deia imputar-los, i vam canviar-ho per investigar-los, doncs ha decidit investigar-los per la seva participació en aquesta branca andorrana de l'Operació Catalunya. Bàsicament, al darrere hi ha acusacions de coaccions, de xantatges, de fer pública o de fer arribar a les autoritats, en aquest cas nord-americanes, informació falsa sobre la banca privada d'Andorra, i la jutgessa el que està investigant és si aquestes maniobres el que buscaven era intentar aconseguir per vies que no pertoquen, com queden clar pel seu nom, xantatge o coacció, informació sobre comptes bancaris que poguessin tenir la família Pujol a Andorra, però també l'Oriol Junqueras o també l'Artur Mas, per exemple, entre d'altres. Aquesta querella va tirar endavant perquè la va impulsar d'una banda l'Institut de Drets Humans d'Andorra i de l'altra l'Associació Drets, radicada d'advocats, radicada aquí a Catalunya. Un dels advocats d'aquesta associació és en Sergi Blázquez. Senyor Blázquez, com esteu? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Estàveu convençuts que tiraria endavant una querella que implicava aquesta petició, diguem-ne, d'investigar directament l'expresident del govern espanyol i dos dels seus exministres?
Bé, quan vam iniciar tota aquesta història, que ja va ser l'any 2017, nosaltres estàvem convençuts doncs, que això havia de tirar endavant. I més si l'acció era en un estat diferent de l'espanyol, com és l'estat en Andorra. Per tant, nosaltres teníem la base jurídica de que això havia de tirar endavant. Si el jutge no tenia cap connotació política, doncs havien moltes possibilitats de que això tirés endavant. I, de fet, així ha anat andant, primer amb l'admissió de la querella, després amb l'admissió de les ampliacions de la querella, i fins al dia d'avui, no, que ja ens trobem a que la jutge d'Andorrana ha demanat les comissions rogatòries per citar a declarar doncs a tots aquests personatges imputats, avui investigats.
L'expresident i els exministres, un cop siguin notificats aquí a Espanya a través d'aquesta comissió rogatòria, seran notificats d'aquest procediment i que se'ls consideri investigats en aquesta causa, tenen obligació d'anar a Andorra a declarar, o encara que fos per videoconferència, per entendre'ns, de participar d'aquest procés legal?
Sí, home, clar que tenen. No? Tenen tota l'obligació del món d'anar. Una altra cosa és que puguin parlar amb les autoritats judicials andorranes i potser no fa falta el desplaçament per declarar físicament en persona, però es pot fer via telemàtica. I, per tant, sí.
És a dir, vostè no descarta l'escenari en el qual Rajoy no doni explicacions a la jutgessa andorrana?
Bueno, està obligat. Una altra cosa és que es consideri pròfug de la justícia andorrana, que és un estat sobirà de europeu, i per tant, si ell es vol posar en situació de pròfug i no atendre les indicacions judicials, s'haurà d'atendre les conseqüències, perquè sí que hi ha un tractat d'extradició vigent entre l'estat andorrà i l'estat espanyol.
Què enteneu que va fer Mariano Rajoy?
Bueno, això és una trama. Això és una trama que, com bé explicàveu, forma part de tota l'operació Catalunya. I aquí hi ha diferents personatges i cadascú té la seva activitat amb un objectiu molt clar, que era intentar aconseguir comptes corrents de líders polítics catalans que estaven implicats amb el procés. Volien desacreditar com fos a la família Pujol, especialment el president Pujol, el president Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras, per desactivar i posar l'ombra de corrupció davant de tots els líders independentistes. I això com ho fan? Es pensen que tenen comptes a Andorra, els hi demanen amb amenaces al Germán Cierco, els propietaris, i el Joan Miquel Pau, el CEO, els hi demanen que si donés aquesta informació amb amenaces de que els hi tancaran al banc.
És el senyor Cierco i el senyor Miquel eren els que estaven al capdavant de la banca privada d'Andorra, de la BPA,
sí,
que és un banc que va acabar tancant.
Sí, uns són els propietaris, són dos germans, la família Cierco, són els propietaris i els màxim accionistes, i el senyor Miquel és el CEO, el director general, amb qui s'entrevisten amb ells, i ja els hi diuen... doneu-me aquesta informació. O sigui, bueno, aquesta informació no existeix, no la tenim, no tenen comptes, i a més hi ha un secret bancari que no vam donar. Automàticament hi ha l'amenaça. Pues, si no, us tanquem el banc. Tot això ho fan a través de policies interposats, policies agregats de policies de l'ambaixada espanyola a Andorra, ho fan després a Madrid, els citen a Madrid, els hi tornen a dir a Madrid que s'estan jugant la viabilitat del grup bancari, de l'EPA d'Andorra i del Banco de Madrid, que és la filial que tenen a Madrid.
Sí, que va acabar tancant.
Exacte. Ells no s'ha deixat, però clar, és el que dèiem, aquests policies no poden tancar un banc. Per tancar un banc necessita algú per sobre, necessita polítics, necessita gent del govern. I és aquí on intervé el senyor Mariano Rajoy, intervé el ministre de l'Interior, exministre de l'Interior, el Jorge Fernández Díaz, el senyor, el ministre de Hisenda, en Montoro, i el secretari d'Estat d'Interior. És aquí on, a nivell polític, es fan les gestions perquè s'acabi tancant el banc. I ho fan amb enganys i amb falsedats públiques i amb falsedats de documents públics per enganyar els Estats Units, aquest organisme bancari del FICEM.
Per assenyalar la banca privada d'Andorra, en aquest cas.
Per assenyalar dient que traficaven, que havia blanqueig de diners, de drogues, d'armes, etc. I a l'FBI, pues, amb una informació que li arriba de l'Estat espanyol, doncs actua ràpidament.
Clar, aquesta és la informació, això és el que hi haurà damunt de la taula de la jutgessa andorrana, que ha decidit tirar-ho endavant i que ha decidit que el cita. Una part d'aquestes informacions, com a mínim des del punt de vista de l'opinió pública, s'han anat coneixent vinculades a un personatge com és l'excomissari Villarejo. A vostès, que el nom de Villarejo estigui per aquí al mig, entenc que els beneficia o els perjudica?
No, ni es beneficia ni es perjudica, perquè nosaltres ho vam iniciar tot això molt abans que sortís a la llum pública el senyor Villarejo. Nosaltres parlem de fets, i parlem de proves, i parlem de declaracions que han fet doncs, els actors implicats, com el senyor Cierco o el senyor Miquel, que per cert s'ha tirat 2 anys en presó preventiva per aquest fet.
Però teniu alguna prova que acrediti, per exemple, aquestes amenaces al senyor Cierco, més enllà del testimoni del senyor... És a dir, aquestes amenaces al senyor Cierco, públicament, se sap que ells ho han denunciat, d'una banda, i per això parlava ara de Villarejo, que en el seu dia va sortir Villarejo confirmant que això havia estat, que havia estat així. Però què més hi ha, diguem-ne, per sustentar-ho, això?
No, això ho haurà de decidir la jutge d'Andorrana. Nosaltres posem aquesta denúncia, de fet és una querella el que vam posar, i expliquem una sèrie d'indicis i de fets, i aportem proves dels testimonis que a més estan explicats en seu judicial. I els resultats, tots els sabem, van tancar els bancs.
Això és evident.
Van tancar els bancs, i després aquest organisme nord-americà va el FICEM, aquest, va dir que no hi havia res i va retirar la sospita de que es traficava i que era, havia blanqueig de diners, ho van retirar. Per tant, els fets són junts. Ara començarem la fase d'instrucció amb les declaracions dels imputats i veurem què és el que diuen i quins reconeixements fan.
Que estem parlant d'uns moments que políticament eren molt delicats, estem parlant d'uns moments en què jo recordo un viatge del president Rajoy i del ministre Cristóbal Montoro a Andorra, és a dir, va ser un moment en el qual es van recuperar també els contactes polítics entre els dos executius que feia molt temps que estaven bloquejats o que estaven aturats. Tenint en compte la dimensió política clara i brutal que té un cas com aquest, confia que s'arribi fins al final i s'aclareixi tot. No dic que a Rajoy li acabi passant res, dic que en general, diguem-ne, que sapiguem clarament què és el que va passar en aquells dies.
Serà difícil, perquè com diem, aquí hi ha clavegueres de l'Estat, hi ha implicat les altes esferes de l'Estat espanyol, un president del govern, ministres, secretaris d'Estat, els serveis secrets estan també implicats, tot això era per una trama contra Catalunya i el moviment sobiranista. Per tant, és un escàndol majúscul, és un escàndol majúscul. El que passa que no s'està jutjant a Espanya, s'està jutjant a Andorra. Perdó. I els andorrans, ells també, a banda de tot això que estan dient, ells també han dit, escolta, aquí ha vingut uns agents estrangers, ha vingut una policia estrangera, ens ha amenaçat, ens ha extorsionat, ens han fet tancar 2 bancs sense cap motiu, per tant, han conculcat la nostra sobirania. I, per tant, ells també volen unes responsabilitats del que ha passat. Aquest és el motiu de per què la querella és conjunta entre l'Institut de Drets Humans d'Andorra i l'Associació de Juristes Drets.
En Sergi Blázquez és advocat d'aquesta associació de juristes drets. Senyor Blázquez, n'anirem parlant. Em sembla que tot just ara comença un camí que serà llarg a Andorra.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Estem parlant d'un cas que aquesta magistrada, Stephanie Garcia, si no recordo malament, de nom ha decidit tirar endavant per un presumpte delicte d'atac a la sobirania andorrana. És que no sé per on començar. És a dir, la trama, diguem-ne, d'aquesta variant andorrana que arriba a afectar a negocis bancaris, tancament de bancs, policies que actuen fora de les seves fronteres de manera fosca, reunions que coincidien políticament de presidents del govern en aquells moments, presumptes extorsions de policies citant a banquers a Madrid... Ni en una pel·lícula, diguem-ne, eh?
No, a veure, l'etapa d'Interior i de la Policia Nacional en temps de Fernández Díaz al capdavant del Ministeri és d'una foscor tremenda, i em sembla que ho hem vist als jutjats, ho hem vist al Congrés dels Diputats, és a dir, té molta porqueria aquell Ministeri d'Interior, no?, comandat per Fernández Díaz, i sabem que com va actuar la policia patriòtica, quines eren les dimensions de l'Operació Catalunya, què es perseguia... Aquest és un episodi més. És evident que Fernández Díaz no actuava sol, és a dir, que hi havia unes instruccions polítiques al darrere. El que passa que en el cas concret d'Andorra i en la recerca de comptes bancaris, pel que afecta a la família Pujol, la policia espanyola podria tenir indicis manifestos de que hi havia, no?, una activitat de la família Pujol a Andorra. Una altra cosa és que després, perseguint aquesta voluntat i amb altres interessos, que em sembla que s'anava molt lluny, no?, de saber si la família Pujol tenia diners a Andorra, i es perseguien altres interessos polítics, que taqués, no?, una sèrie de polítics catalans i també esquitxés, no?, el procés sobiranista, doncs s'actués d'una altra manera. És evident que amb connivència entre les clavegueres i el poder polític amb responsabilitats del govern espanyol.
El problema és que aquí no es qüestiona si s'investigava si Pujol tenia quartos d'Andorra, diguem-ne, no? O Artur Mas o Oriol Junqueras, sinó la manera de fer-ho.
L'extorsió.
És a dir, un policia no pot dir-te o no pot amenaçar-te, perquè se'n diu xantatge o extorsió, a vostè em doni aquests papers, per exemple, o li tanco el banc. Ho dic per posar una de les acusacions, diguem-ne, no?, que s'ha posat damunt de la taula, o de les amenaces que rebien el senyor Cierco, el germà Cierco, que és els que estaven al capdavant de la banca privada. Ho dic perquè, a vegades, com que ara anirà sortint moltes coses, no?, la gent té tendència a dir, oh, és que s'havia d'investigar, no. I aquí no es qüestiona si es mirava o no es mirava si els Pujol tenien quartos a Andorra. I el que es qüestiona és com s'intentava saber quins comptes tenien els uns i els altres, diguem.
És molt difícil pensar que això es feia en solitari per part de policies espanyols. És molt difícil.
De fet, és molt difícil pensar que ho fessin policies.
Exacte.
No, diguem-ne ja, només d'entrada.
Totalment. Sí.
No, a veure, això posa manifest una cosa que també hem comentat en diverses ocasions en aquesta tertúlia, i és que allà es va obrir una acció per part del Ministeri de l'Interior, de Fernández Díaz, de Mariano Rajoy com a president, en el que semblava que no hi havia límits ni escrúpols, no? I això va, com dic, va obrir la porta a una pràctica policial perversa, perversíssima. Les seves derivades, no?, tenen ressò fins avui dia, i ha generat multitud de casos, ja no només aquest, sinó d'espionatges diversos, etc, que és profundament preocupant pel que implica de normalitzar determinades pràctiques en un estat democràtic, no?, que s'haurien de tallar d'arrel, i que, òbviament, qui hauria d'estar investigant judicialment aquestes accions seria l'estat espanyol, i fins a les darreres conseqüències. Que això no treu, com també s'ha dit, doncs que al final el delicte de Jordi Pujol és evident i confés per ell mateix, que en realitat van buscar per sota les catifes de tothom i van acabar trobant només de certes persones i de certs partits polítics, que això també és cert, diguem-ne, Esquerra també, Esquerra Republicana, li van regirar la casa, per dir-ho així, i no s'ha trobat cap cas de corrupció, però això no exculpa, diguem-ne, la mala acció. Jo també, per anar més enllà, a mi aquest cas també em té bastant impactat per la derivada, diguem-ne, del que és i representa Andorra, també. Deixeu-me que ho introdueixi, perquè a mi... Sí, és verdad, me tiene un poco impactado. Perquè, clar, o sigui, estem parlant aquí de pressions polítiques per acabar convencent els Estats Units que acabi intervenint i pressionant a Andorra, al·legant una pràctica que, per altra banda, tampoc ens sorprèn del cas d'Andorra, i és que, bueno, doncs són un paradís fiscal, blanquegen capitals, no? Clar, a mi també les preguntes que em sorgeixen d'aquest cas és com ho aconsegueixen, és a dir, com convencen els Estats Units? Podem creure que tot és un muntatge? És
a dir, segons l'acusació, realment... segons l'acusació, perquè es va fer arribar un informe fals a l'FBI en el qual es donava alguna prova de que s'estava blanquejant diner provinent del tràfic d'armes, si no recordo malament. Clar, Andorra, allò, tot això del paradís fiscal ja no hi és, diguem-ne.
Ja.
Però sí que és veritat que els Estats Units continuen perseguint o buscant, no, entitats bancàries que participin del blanqueig del tràfic d'armes.
Bueno,
i per aquí, diguem-ne, anava la documentació enviada.
Jo entenc que l'acusació contra...
No, però s'ha dit que l'argument de tot plegat, és a dir, si fos una pel·lícula, seria per flipar, diguem-ne. L'argument global... Sí. Vamos, és...
Bueno, per això ho dic, i clar, jo no veig Espanya capaç de pressionar els Estats Units en masses coses, i més per una política interna i domèstica d'aquest tipus, si em diguessis que té a veure amb un conflicte internacional, i també em pregunto, precisament, primer, quines pràctiques du a terme habitualment Andorra, de manera que... I quin coneixement en tenen estats com Espanya i d'altres estats per poder utilitzar-lo quan els hi convé per motius polítics. Val? Per tant, condemnem els motius polítics perquè és evident, no? Com ja he dit i he començat per aquí. Ara, també em pregunto. Ah, és a dir, que en realitat tenim mecanisme... Primer, Andorra, una cosa que ja sabem, actua com a paradís fiscal i és sospitosa de fer pràctiques il·legals com blanqueig de capitals, i resulta que estats de la potència d'Espanya o dels Estats Units tenen mecanismes per investigar-ho, per pressionar i, si volguessin, intervenir per evitar aquestes pràctiques. A mi també em deixa bastant preocupat perquè això implica d'impunitat de certs moviments i actuacions il·legals de caire financer a nivell internacional.
Ah, saps que els andorrans se t'enfaden molt, que et diran que ja fa molt temps que no hi són a les llistes de paradisos
fiscals. Sí, però bueno, clar, però...
Que tenen IVA i tot, també.
Sí.
Jessica,
en fi.
Yo creo que voy a decir la peor frase que se puede decir en una tertulia, y es que creo que no tengo nada que decir. Porque, no, es que yo, o sea, yo no sé cómo...
Es una buena frase, como tertuliana.
Y te honra, porque a veces, escúchame.
No, es que yo ahora lo pensaba y decía, es que yo no sé cómo están los espectadores, pero yo estoy ya más perdida que un pulpo en un garaje con tal nivel de... casos, derivadas de cada caso, investigaciones. Yo personalmente ya no sé cuáles están judicializadas, cuáles están archivadas, no sé, y eso, y vaya por delante que empatizo poco con todos los actores de esta trama, tanto Rajoy como el BPA. Es decir, empatizo muy poco con todos ellos. Ahora bien, creo que hay que averiguarlo, evidentemente, investigarlo. Pero al final, es que igual que pasa con el tema de Pegasus, al final a mí la sensación que me queda es falta de transparencia. Es decir, yo no sé... O sea, que hay un carajal impresionante, está claro, y que la etapa, como decía Joan, de Fernández Díaz al frente del Ministerio de Interior en la época de Rajoy es terriblemente oscura, eso está clarísimo. Pero me, o sea, echo de menos una investigación clara y ordenada en España, y también la verdad es que me inquieta un poco, que es decir, no sé hasta qué punto, hasta dónde pueden llegar las investigaciones de Andorra o cuáles pueden ser las repercusiones finales, ¿no? Y la última cuestión que me planteaba es que también que vayan surgiendo estas setas, en el buen sentido de la palabra, estas nuevas investigaciones y tal, es como que mantiene vivo el relato, y al independentismo entiendo que también le va muy bien. Ahí te pido un cable, Joan, que estás más al caso, pero entiendo que también les va bien porque al final tienen un enemigo común, que es el malo malísimo Estado español, que convengamos que también se lo ha puesto bastante en bandeja para ser el malo de la película. Y claro, mientras tienes un enemigo común, pues las diferencias que tenéis entre vosotros pues se quedan más pequeñas, ¿no? Porque porque tenéis que pelear contra el mismo malo. No sé si esto les beneficia, ¿eh? Yo entiendo que habrá una parte que les servirá también para instrumentalizarlo a nivel
polític.
És veritat que
aquesta causa s'arrossega el 2017, eh? Vull dir que m'ha arribat a aquest punt 2022, però això des del 2017, diguem-ne, eh? Que bé.
Sí, crec que aquesta deriva d'una querella anterior entre els quals hi havia implicat o assenyalat l'Ignacio Cosidó, no? Que va ser director de la policia al Ministeri de Fernández Díaz i que...
Bueno, perquè aquesta causa comença, diguem-ne, quan els germans Cierco comencen... Correcte. És a dir, confessen, per entendre'ns, no? És a dir, si et creus la paraula del Cierco, diguem-ne, tot això arrenca quan diuen, escolta, m'ha arribat a aquest punt, però és que abans d'això va haver un problema, que és que van venir senyors, en principi policies, que ens van extorsionar, diguem-ne, no? I no hi vam accedir, a partir d'aquí deriva tota la resta.
Sí, no, jo estic amb el Jessica, que soc bastant escèptic sobre el resultat final d'aquesta investigació, per molts precedents, no?, que hem vist, en els quals s'ha intentat assenyalar amunt, no?, en relació, per exemple, ja no l'intent d'extorquir en un altre estat per intentar obtenir informació de la forma que sigui, sinó perquè, per exemple, els mateixos casos de corrupció al Partit Popular, quan s'ha intentat assenyalar dalt de tot de la cúpula, doncs... s'han anat cap a casa sense cap mena de problema. No, només cal recordar la declaració de Mariano Rajoy, no? No, en el tema de Gürtel. Sí, estic d'acord amb això i també potser una de les coses que és necessari recordar és la impunitat amb què han actuat tots aquests personatges. És a dir, per exemple, que Ignacio Cosidó, després del que va fer a la policia com a director general de la policia, pogués saltar a les Corts Espanyoles i que fins i tot se li descobrís després aquell WhatsApp, no?, de com volien controlar l'aparell judicial. És que em sembla...
A la segunda del Supremo per la portada.
Exacte, és a dir, que es pugui actuar amb aquesta impunitat i que no passi res, a mi em sembla que és una cosa que com a mínim s'ha de posar sobre la taula, no?, que això passa. I en relació al que deia la Jessica al final, jo és que ja crec que no hi ha res que cohesioni l'independentisme. Fins i tot...
Home,
és a dir, hi pot haver com un miratge, no?, en què és veritat que les accions, diguem-ho així, repressives, no?, serveixin per oferir una resposta conjunta, no?, als partits independentistes. Però jo crec que la política catalana ja està en una fase de replantejament més global i que és molt difícil cosir el que ara mateix està molt esquerdat. Jo tinc la tesi que aquest és l'últim govern independentista, segurament m'equivocaré, moltes altres tesis que hagi tingut, no? Però em sembla que com a mínim es posar sobre la taula per ja no intentar fer futurologia, que és un desastre fer futurologia, sí que es pot posar sobre la taula que la fórmula està esgotada.
No sé si és futurologia o no té res a veure amb això, però avui el diari Ara explica que molt probablement no hi haurà candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern, perquè sembla que el govern espanyol, davant la impossibilitat que hi hagi una candidatura conjunta, ara mateix el que no vol és ni plantejar-se la possibilitat que hi hagi una candidatura catalana. No perquè no vulguin uns Jocs Olímpics a Catalunya, diguem-ne, sinó perquè darrere no volen la tempesta política que hi podria haver... A veure com ho dic, això...
Si s'afavoreix Catalunya.
Sí, perquè acusessin a Pedro Sánchez, sí, d'afavorir Catalunya, no? Diguem-ne, independentisme, llavors ja tornaria a
algun dia la política espanyola es podria fer alguna cosa no pensant en si lesiona ajudar Catalunya.
És que estava pensant això. Jo crec que aquí tenim una mena de debat, diguem-ne, no?, que l'ha plantejat bé la Jessica, diguem-ne, d'aquest enemic comú. És a dir, hi ha aquesta tendència a tendir, a buscar, a donar-li voltes a aquesta qüestió, i la política espanyola em sembla que està encallada en un altre punt, que és el Catalunya com a excusa perquè no fem res, diguem-ne, per no afrontar, si fem això i Catalunya mínimament en surt beneficiada, que no m'assenyalin amb el dit, no?
Uh-huh. Sí, completament.
I estem aquí, estem en un moment complicat, amb les eleccions a Andalusia, que falta només una setmana, i que ni tan sols el CIS de Tezano salva el PSOE, diguem-ne, no? I llavors arriba un moment en què tot es posa en aquesta lupa. Algú confia ja en uns Jocs Olímpics d'hivern a la taula o no?
Mira, no sé, aquestes coses jo crec que de vegades quan més et sorprenen... No, i perquè... I mira, per una altra raó. Perquè crec que aquí el PSOE qui té més veu i més força, òbviament, com s'ha demostrat al llarg de la història, és el Partit Central, i en particular si estan a la Moncloa, més encara. Per tant, el que vull dir amb tot això era, en definitiva, que si en un moment donat, jo crec, Pedro Sánchez truca al senyor president de l'Aragó, que ara no em surt el nom...
Lamban.
I li diu, Lamban, prou, diguem-ne, podria aconseguir-ho i facilitar l'acord i que fos una candidatura conjunta. Tampoc no sé si li interessa cremar aquest cartutxo, enfrontar-se a un president que guanya eleccions, diguem-ne, amb el panorama que té, i si realment creu que al final el dels Jocs Olímpics li generarà rèdits o fins i tot els interessos d'organitzar un esdeveniment així són realment valuosos donat l'escenari. Per tant, no descarto res perquè crec que eines hi hauria per desencallar-ho. Jo, per altra banda, tampoc sóc gaire fan d'aquests Jocs Olímpics per altres raons, no? Perquè crec que tenen unes derivades o no, uns efectes del punt de vista, sobretot sostenibilista, però també econòmic, que els fan poc convenients. I crec que... jo crec que aquí, també, Catalunya... O sigui, estic d'acord amb el que es plantejava, de que és veritat, a Espanya a vegades hi ha incomoditat evident quan es tracta de prendre decisions que sembli que beneficien especialment a Catalunya. Jo crec que això es podia disfressar fàcilment, diguem-ne, si es volgués, en aquest cas, perquè es fa conjuntament amb l'Aragó. També crec